RAC+1 us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
Has tingut mai unes ganes molt fortes de plorar després d'un orgasme? T'ha sortit un plor intens o una sensació de tristesa i no sabies per què?
S'anomena disfòria postcoital i no és una reacció estranya. De fet, els passa a moltes més persones de les que pensem, segons un estudi de la Universitat de Queensland, a Austràlia.
Un dels investigadors d'aquest estudi, el professor de psicologia Robert Schweitzer, ha explicat els resultats a la Revolució Sexual.
La nostra investigació va demostrar que, tot i que la gent espera que l'orgasme vagi generalment seguit d'algun tipus d'alegria, una sensació de pau o una sensació d'intimitat, no sempre és així. Al voltant del 4% de les dones i un percentatge similar d'homes diuen que experimenten angoixa o sensació de nostàlgia o ganes de plorar després d'una relació sexual que condueix a l'orgasme. No sé si realment entenem aquest procés. Probablement hi ha alguns factors psicològics i també hi pot haver alguns factors biològics. Una de les teories té a veure amb els canvis hormonals o diversos canvis en els neurotransmissors i una cosa que s'anomena efecte rebot, on hi ha un esgotament de dopamina arran de l'augment de dopamina que s'associa amb el plaer i després, en lloc de tornar al nivell normal, condueix a una absència de dopamina.
De fet, la dada del 4% de persones que l'experimenten es refereix a viure-ho amb freqüència, però fins al 46% dels enquestats va explicar que havia tingut símptomes de disfòria postcoital alguna vegada a la vida.
Avui ens preguntem si plorar després de l'orgasme és una reacció preocupant o, al contrari, si pot ser positiva. Si la disfòria postcoital pot exterioritzar-se també amb moltes ganes de riure i molta eufòria, i també quina explicació té aquesta explosió de sensacions o de sentiments.
Parlem de disfòria postcoital amb Pepe Navarro Sanchís, metge psiquiatra especialista en sexualitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i amb Eva Moreno, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques. Benvinguts tots dos a la Revolució Sexual.
Ben trobada.
Moltes gràcies.
Com explicaríeu vosaltres, Pepe, què és la disfòria postcoital, perquè tothom ho entengui?
Veure, la disfòria postcoital, des del punt de vista de els grups que l'han investigada, seria la reacció contrària al que la majoria de gent espera. En una línia més de com ràbia, inclús pot arribar a haver-hi una mica de inclús agressivitat verbal o física vers la parella, i una sensació també com de tristor, com de que seria com lo contrari, d'aquí el nom de disfòria, no? Que és lo contrari una mica de lo que esperaríem, d'alguna manera.
I per què passa això?
Passa perquè En el joc sexual i finalitzant amb l'orgasme hi ha tota una sèrie d'hormones que s'activen, que es posen en funcionament, dopamina, oxitocina, prolactina, i llavors hi ha com una pujada de totes aquestes hormones i després, ho explicava el doctor, una baixona. I en aquesta baixona, segons, perquè jo crec que darrere d'això hi ha també, depèn de com estigui el teu estat emocional, llavors, aquest combi hormonal et produeix un efecte emocional, un efecte que, a més, tu no pots controlar, perquè és com deixes anar la emoció i ja està. I llavors, clar, com que d'alguna manera algú en algun moment ha dit que després de tenir un orgasme o d'una trobada sexual de molta intimitat ens hem de sentir bé, quan es produeix aquesta disfòria i plores o t'emprenyes o sense irritabilitat, doncs et desquadra tot, no? Què m'està passant? No?
Preparant aquest capítol teníem el dubte de si la disfòria postcoital també s'expressa amb un riure molt exagerat, per exemple, no? Tenir la reacció després d'un orgasme, de tenir una gran eufòria, però en positiu. Això també es considera disfòria o no seria el mateix?
S'hauria de considerar el mateix. El que passa és que, com que el riure s'associa amb el benestar, la persona no pateix, sobretot el que els hi passa a la gent que ho pateix amb freqüència, que és aquest 4% que deia el professor australià, el sentiment de culpa o inclús sentiment de por de perdre la parella. Perquè si has estat agressiva verbalment o inclús li has pegat,
O t'has posat a plorar molt.
No, i et... no estem parlant de molta violència, però sí, potser cops, al final de l'orgasme, no?
Clar. I quan és un riure, que és un riure molt expansiu, molt histriònic, que és el que passa, perquè no, no ho controles, també provoca aquesta incomoditat, perquè són emocions que tu no esperes, ni pots regular, perquè apareixen i ja.
Això passa sempre després de l'orgasme o pot passar quan estàs a punt d'arribar a l'orgasme, també?
Pot passar quan estàs a punt d'arribar a l'orgasme i encara que no hagis arribat a l'orgasme, quan hi ha molta emotivitat en la trobada sexual, perquè totes aquestes hormones es posen en acció més fàcilment després de l'orgasme perquè el còctel ja ha culminat, no, diguem-ne.
Se sap si afecta o es dona més en homes que en dones? Perquè sembla que, ni, que estaria semblant per aquest estudi a Austràlia, però... Pepe, què diries?
Gairebé tots els estudis s'havien fet històricament amb dones i a la que s'ha estudiat amb homes també tenen uns percentatges similars. Poder les dones una mica superior, i estaríem parlant d'això, segons els estudis, entre un 40 i un 50% esporàdicament, ocasionalment, no han pogut alguna vegada a la seva vida experimentar, i en homes estaria per sota del 40, però tirant cap al 40. Això tampoc és, vull dir, és una reacció que està descrita històricament amb noms diferents, inclús el desmai de la dona, i els francesos, de fet, a l'orgasme es refereixen com la petit mort, no? Uh-huh. Com una petita mort, no? En relació a aquests desmais històrics de la literatura, etcètera, no? Descrits.
Com és que els estudis s'havien fet amb dones històricament? Perquè això sí que és una cosa estranya.
Bueno, jo crec que sí que té sentit, no? Perquè les dones estem més connectades amb les emocions, les expressem amb més facilitat i no tenim prejudicis per parlar de que després d'un orgasme hem plorat, no? Però als homes els hi costa més acceptar aquests pics emocionals, no? Un home que plori després d'un orgasme, home, d'on està la virilitat i la masculinitat, no? I els hi passa. Llavors també amb homes que estan més connectats amb les seves emocions ho poden parlar o manifesten amb més facilitat. No s'ho amaguen.
Uh-huh. I pot ser que es visqui com un moment positiu de descàrrega? Perquè hi ha persones que ho descriuen com un moment que encara que surti el plor és com una catarsi, no? Que fins i tot es pot plorar de plaer, no? No es pot interpretar d'aquesta manera positiva?
Bueno, aquí estem amb el tema subjectiu de, dins de la parella que considerem l'èxit orgàsmic, no? El que tu ara apuntaves, moltes vegades dins de la parella, per l'home, és d'una sensació de gran plaer el veure que la seva parella arriba a aquest nivell d'excitació on ell també forma part de tot això, no? Vull dir que va bé sempre i quan els dos ho entenguin com que és positiu.
Clar, i aquí també entra molt la psicologia, no? De dir, com afrontes, la parella es posa a plorar de cop i això en parella, què s'ha de fer, no? Com afrontar-ho?
Doncs acceptant-ho, per suposat. Jo crec que en el cas de parelles heterosexuals, en el cas de l'home, també dependrà de la seva autoestima. No, no tant si la parella plora, que no difícil que s'ho prengui, depèn del plor, com que ha sigut un fracàs la trobada sexual, però sí amb el riure, no? Perquè si l'autoestima no està ben col·locada, potser el riure se sent frustrat, no? Se sent com si s'estiguessin rient d'ell. Jo crec que la manera d'encarar-ho és abraçar l'emoció, tant per la persona que la sent, o sigui, m'està passant això, no sé d'on ve, però em deixo sentir, ho gaudeixo, i en el cas de qui t'estigui acompanyant, doncs justament sostenir aquesta emoció, abraçar, acompanyar, i després ja parlarem d'això. I després, a més, farem una altra cosa molt important, que és buscar informació sobre això que m'ha passat, per entendre què és el que m'ha passat, o parlar amb un professional que t'ho aclareixi.
Aquest moment de, quan parlem del plor, aquest moment de tristesa que també pot acompanyar el plor, que no només és una reacció física, sinó també una sensació, quan pot durar després de l'orgasme o per aquesta
però
situació?
Estem parlant de disfòria, o sigui, no és exactament plor, és com un xoc, no? Com una batalla entre el benestar, la sensació d'estar bé, i al mateix temps l'associació del plor amb la tristor i el diguéssim, la batalla, no? Interna teva dins del cap i dins de les teves sensacions, que pot arribar a fer que esgarrapis i provoquis ferides a la parella, no? Uh-huh. Arribat al punt.
I això quan pot durar, el que preguntava l'Anna ara? Sí. És una reacció que pot estar molta estona durant?
Els estudis parlen sempre de minuts, però hi ha descripcions que després la persona pot estar hores amb aquesta sensació com inclús de culpabilitat que hem parlat abans, i en la línia que apuntava la Eva, comunicació és la primera cosa que se'ls ha de... Primer, psicoeducació, i després que les parelles es comuniquin en aquest nivell, no? Que la dona que té aquestes sensacions li expliqui a l'home que són sensacions positives dins del que és la relació parella.
O a la
no
seva
negatives.
Parella dona, si és el cas, no? Sempre com una cosa
sigui,
de parella,
sí,
no?
Uh-huh. En aquest sentit, sempre estem parlant de la bidireccionalitat, perquè als homes també els hi passa. Clar. I a la dona li pot sobtar molt que de cop un home en un orgasme plori, per exemple, no? O en parelles homosexuals, que un dels dos homes plori quan s'espera que sigui una relació... Entenem la satisfacció per una altra cosa, no?, a nivell sexual.
I el que deies ara també, que deu ser molt habitual sentir-se culpable si et passa això i no ho pots gestionar, no?
Clar, perquè et genera malestar, no saps d'on ve. Si ja has tingut una experiència prèvia que t'ha passat en una altra ocasió, saps més o menys com gestionar-ho. Llavors, des de que ja ho has viscut una vegada, ho entens i ho comuniques millor. Si no, la mateixa persona que li passa es queda molt desconcertada, no? Perquè com pot ser que m'estigui passant això? Com pot ser que jo estigui sentint això, no? Aquesta reacció, si la conseqüència hauria de ser una altra, no?, del fet sexual i de la trobada que hem tingut. És com una... és una dissociació, no?, entre el que hauria de sentir o el que ha passat i el que estic sentint en realitat, no? I no puc controlar aquestes emocions.
De fet, una mica, la idea és que hi ha grups que han estudiat el tema a fons que estan, diguéssim, en una línia molt normalitzadora. Vull dir, quan parlem de la psicoeducació és a normalitzar, que és una sensació tan satisfactòria i tan bona com la que s'espera, producte de les hormones, on també hi juguen les endorfines, i en la dona probablement l'oxitocina i la prolactina té un rol més important que en l'home, en aquesta part més emocional. I l'altre que jo no he pogut trobar, que he revisat una mica, és l'agressivitat aquesta verbal, que sí que està molt descrita en els estudis de dones cap a homes. Però alguns estudis també apunten que pot passar, no? I aquí entraríem ja en un altre dilema que encara s'ha de ser més curosos a l'hora de parlar amb aquestes parelles i explicar-los que això no té res a veure amb violència ni masclisme ni res d'això, no? O inclús entre parelles homosexuals, el mateix.
Precisament, sobre les causes, hem parlat de les causes fisiològiques relacionant-ho amb les hormones i tota aquesta, no?, tempesta d'hormones i de quan hi ha un orgasme, però a nivell de causes psicosocials, és a dir, pot haver unes causes amagades d'haver patit uns abusos o d'haver patit violència sexual, per exemple, i pot haver alguna cosa amagada que desencadeni la disfòria postcoital?
Podria ser una causa, però... no sé, jo no ho associaria tant a això. És perquè si hi ha un trauma darrere d'això, aquesta expressivitat emocional ja s'ha donat en més ocasions quan hi ha hagut una trobada sexual. És el que jo penso.
Uh-huh. Aquí sí, haguessin uns antecedents, sobretot parlant de l'abús, aleshores estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant d'un tema que s'ha de fer una psicoteràpia molt, molt important amb la persona que ho pateix, que no, i no és, no estem parlant del mateix, de la mateixa disfòria, sinó que ja és un tema més profund amb la pacient.
Llavors, si algú ens està escoltant i diu, ostres, és que a mi em passa això molt sovint i no sé per què em passa i em temo que potser pot estar relacionat amb altres coses, recomaneu que vagin a algun especialista per saber-ho, per saber si hi ha alguna causa al darrere o què diríeu a la persona que li passi molt sovint i tingui dubtes sobre això.
Que li aniria molt bé consultar-ho amb un professional perquè això li donaria tranquil·litat i abraçaria aquestes emocions en comptes d'estar lluitant contra elles, no? A més, són unes emocions davant de les quals, si tu les vols controlar, encara es fan més grans, no? Perquè et generen, a més, ansietat i malestar. Llavors, per entendre què és el que et passa i potser sí que aprofundir a veure què és el que està passant en la teva quotidianitat, quines coses hi ha que també fan que hi hagi la necessitat d'aquest esclat emocional, no? Que l'orgasme, ja sigui per masturbació o perquè mantens relacions amb una altra persona, et provoca o és el canal per esclatar aquestes emocions.
Pot ser que això passi amb una parella i no amb una altra? És a dir, per exemple, que et passi amb una parella estable perquè hi ha més confiança, no? Però que, per exemple, amb una parella esporàdica no et passi, o sí que amb una parella esporàdica sí que et passi perquè t'obres més que, no ho sé.
Pot passar que amb una parella estable, tinguis més confiança, però també justament el joc es fa més rutinari. Llavors, com que ja sé que és el que passarà molt sovint, és més difícil que això pugui succeir. Amb una parella nova pot ser més fàcil si hi ha molta connexió. De fet, és una cosa que passa molt habitualment quan estàs en el vivint tota la droga, que jo dic, de hormonal de l'enamorament, no? En aquest moment que es barregen tantes emocions, és molt fàcil que, com que ja portes còctel previ emocional, la vinculació sexual produeixi aquest esclat emocional.
Sembla la mateixa línia, vull dir, l'efecte novetat és molt important en l'excitabilitat tant de l'home com de la dona, amb la qual això pot portar tant a nivell de neurotransmissors com de hormones a, diguéssim, un desgast més important, amb la qual facilitaria que es pugui donar aquestes situacions.
I amb la masturbació també pot passar?
Sí. Està descrit,
sí,
que pot passar exactament el mateix. El que passa és que aquí no culpabilitzes a ningú, sinó que la culpa és més interna, de dir per què tinc aquestes sensacions, i et qüestiona molt. Imaginem-nos en altres èpoques, no?, amb el tema pecaminós de la masturbació i tot això. Si t'hagués passat això, doncs...
És a dir, pot passar que t'estàs masturbant i que et posis a plorar, o que et sentis trist, o...
Més cap al final de l'orgasme, diguéssim, no?, la resolució.
De fet, jo parlant amb dones, hi ha dones que se senten malament amb la masturbació justament per aquest esclat emocional posterior, i barrejat amb les falses creences que hi ha sobre la masturbació: no em masturbo perquè després em quedo malament, em quedo trista, és com que... I potser hi ha darrere aquesta descàrrega hormonal, s'ha produït aquesta disfòria i es confon, es barreja amb aquestes creences errònies sobre la masturbació. Uh-huh.
Però són dones que això els hi passa, per exemple, quan es masturben, però no quan tenen relacions, en aquest cas.
Jo puc descriure-ho per dones que no s'havien masturbat, s'han començat a masturbar i han tingut aquestes experiències tan potents, que ha sigut un orgasme tan potent que ha provocat aquesta disfòria.
I pot ser que sigui llavors en dones més gran, o sigui, més tirant a una edat madura, que no pas dones joves, o no tindria res a veure amb l'edat?
No hi ha biaix, no hi ha
desviament
d'edat segons els estudis. És bastant aleatori que pugui passar a totes les franges d'edat. Sí que és veritat que algun dels estudis apunta que a l'època perimenopàusica, on que hi ha una batalla hormonal i un descontrol, pot passar més intensament.
Clar,
en el cas de les dones, eh? Uh-huh.
Ara, Eva, deies, ha sigut un orgasme tan potent que ha desencadenat això. També té relació, això? És a dir, un orgasme molt més potent de l'habitual té més possibilitats de desencadenar això?
Si tu has dedicat el temps, li has donat el cos, el temps per connectar amb això i perquè faci tota la seva biologia, clar que fa. I a més, per exemple, si fa servir una joguina eròtica, encara és un orgasme més elevat.
I després, a més del que se sap dels orgasmes femenins, que hi ha aquesta part subjectiva que és hiperpotent, amb la qual el joc d'aquesta part subjectiva, que és mental, cerebral, és importantíssima, i que està també a vegades amb el concepte de superwoman en el no arribar a l'orgasme, no? Amb tantes tarees que no pots passar aquesta part subjectiva de deixar-te anar, i la liberació de tota la part hormonal, uh-huh, i et bloqueja, no? O sigui, hi ha les dues, però sí que quan es parla d'orgasme masculí versus femení, la diferenciació principal que es fa en els estudis és que la dona necessita la part subjectiva. En canvi, l'home la pot aprendre a trobar, però no la necessita per arribar a l'orgasme d'una manera tan important. I això és controvertit, eh?
L'Eva fa un gest.
Sí, perquè canviem una mica de tema, però és veritat que se'ns posen unes etiquetes a sobre de l'orgasme. Igual que els homes poden tenir un orgasme molt mecànic, nosaltres també podem tenir un orgasme molt mecànic i un orgasme molt ràpid, però també podem donar-li tot el temps al clítoris que necessita per arribar a aquesta, a aquest orgasme, diguem-ne, més elevat, no? Però tenim la capacitat tant vosaltres com nosaltres, jo crec que... Però clar, després els estudis...
No, això és... Tens totalment la raó. El que sí que passa és que vosaltres, és un avantatge, teniu la capacitat, en aquesta part subjectivament del vostre, de disfrutar, de gaudir molt més que l'home. L'home arriba a un orgasme mecànic i no té tanta capacitat per treballar. Possiblement això canviarà, no? Igual que està canviant que la estimulació vostra està sent més visual, no? Amb la pressió mediàtica respecte a la més eròtica, que era la clàssica. I això també canviarà. Els homes, doncs, si deixen ser més sensiblero, la sensibilitat, no? Probablement aquesta part subjectiva creixerà amb ells. Però dels estudis que s'han fet fins ara, s'apuntava molt a això, no? Que la dona té aquesta... Inclús això s'ha especulat molt, que si tu ets capaç d'entrenar-ho, pots arribar a ser molt multiorgàsmica, i això, claro, és una ventaja absoluta, no?
Què és la síndrome de malaltia postorgàsmica? Està relacionat amb la disfòria postcoital o no?
No, això és un tema que estaria en el capítol de malalties rares o minoritàries, de relativament nou en descripció, que només afectaria els homes, o sigui, no estaria pas relacionat, i que hi ha especulacions sobre els motius, i una de les teories, i que a més, com que després s'ha posat en pràctica en els tractaments, semblaria que pot anar per aquí, és que hi ha homes que serien al·lèrgics, no? Seria una reacció com al·lèrgica al seu propi semen, I això provocaria com una mini depressió, molt semblant a una depressió, amb ansietat, també malestar, o si hi ha la part més emocional, o un quadre tipus gripós, amb inclús sensació de febre, sensació de cansament, de fatiga muscular, etc. Que el que diuen els estudis pot durar entre 2 i 7 dies. I un dels tractaments que s'ha fet és aconseguir semen i aleshores fer com exposicions a aquest semen per disminuir aquesta reacció. També s'ha tractat amb antidepressius, amb antihistamínics, perquè en la teoria de que és al·lèrgic, i amb relaxants musculars, no? Però hi ha molts pocs casos descrits, de fet, eh? O sigui... Uh-huh.
Avui hem parlat de la disfòria postcoital amb el doctor Pepe Navarro Sánchez, metge psiquiatre especialista en sexualitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i amb Eva Moreno, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques. Gràcies a tots dos per aquesta estona amb nosaltres.
Molt de gust haver parlat amb vosaltres de sexualitat una vegada més.
Gràcies a vosaltres per fer-nos sentir tranquils i per comptar amb nosaltres.
Avui, abans d'acabar, us proposem una novel·la, Les despedides, de Jacobo Vergareche, editada per Libros del Asteroide.
Explica la història del Diego, que en un moment de crisi matrimonial es retroba amb una dona estrangera i misteriosa que va marcar la seva vida i a qui va conèixer fa molts anys en un festival de música als Estats Units.
Les despedides no és una novel·la eròtica, però algunes escenes de sexe com aquesta hi tenen un pes important.
Ella tomó el mando de aquella operación, se abrió de piernas y le colocó a él en una postura que le facilitaría aquella lección. Le pidió que fuera despacio, que hiciera algo de succión con su boca y con la punta de la lengua, que rodeara el clítoris lentamente, no tan rápido, ahí no está, un poco más arriba, allí, eso es. Ahora humedécelo, llénalo de saliva, saboréalo y gira la lengua alrededor contra las agujas del reloj. Ella aplastaba cada vez más su coño contra la boca de Diego, que ahora sí, olía sin miedo su entrepierna y analizaba el sabor. Pensó que le sabía a manzana, que era fragante, ligeramente ácido. Sentía el bulboso e inflamado punto del clítoris, que hasta ahora no habría sabido localizar con certeza en los pocos cuerpos de mujer que había explorado torpemente, casi sin mirar y sin atreverse a preguntar.
I amb aquesta proposta us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
RAC+1 us ha ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromines.